Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Set minuts ara que passen de les 5 de la tarda. Tornem a estar en directe aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. És un plaer, un goig, tenir aquí a l'estudi a un dels grans visionaris de l'audiovisual de casa nostra, nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1958. És periodista i també professor. Va ser director de Televisió de Catalunya del 2004 al 2008 i el cervell de programes històrics de la televisió catalana, com les sèries documentals Ciutadans, Bellvitge Hospital, Vides Privades o Aquesta Meravella. Sí, és la sintonia de Veterinaris, la docu-sèrie dedicada doncs, a les mascotes que ens tenia cada setmana enganxadíssims a la televisió. També va ser un dels membres originaris del 30 Minuts de TV3 i del programa de ràdio Minoria Absoluta. Avui, per cert, dirigeix doncs, aquesta productora amb aquest mateix nom. Amb dos premis Ondas pels programes de televisió, Ciutadans i les coses com són. L'any 2000 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme que otorga la Generalitat de Catalunya. També és autor del Mestre, que va prometre el mar, del qual se n'acaba de fer una pel·lícula, per cert, amb molt, molt, molt bones crítiques. Una història sobre la vida del professor Antoni Benàgers, dirigida per Patrícia Font. Però avui ve a parlar del Brasil i de la figura d'en Pere Casaldàliga, el bisbe del poble, perquè ell n'ha escrit un llibre, La terra i les cendres, Brasil, viatge al cor del país, de Lula, Bolsonaro i Casaldàliga, un llibre d'edicions 62. Francesc Escrivà, no?
Hola.
Molt bona tarda.
Bona tarda i m'encanta aquesta música que heu posat.
Què et sembla?
L'heu encertada, perquè és una cançó que...
El
temps de les 11. El temps de les 11, sí. El temps de les 11, sí.
Què pensaves quan l'estaves escoltant, no?
Me'n tornava al Brasil. És un tren... Ja sé que amb tren no s'hi pot anar, però amb aquest tren sí, me n'hi vaig ràpid.
Sense pensar-ho. Anava a dir bona tarda o boa tarda. No sé si tu, després de tants viatges al Brasil, parles el portuguès, com ho portes?
Bueno, ho porto bé, perquè clar, nosaltres que parlem català i castellà, només que t'hi posis una miqueta i una mica de bona voluntat,
ja està.
I a més, com que he anat tantes vegades, doncs al final, per osmosi, he acabat entenent i xapurrejant el portuguès.
Parlava en català amb el bisbe Casaldàliga.
Sí, clar, sí, sí. Ell deia que té tres llengües, que era el català, el castellà i el portuguès, i les tres les dominava a la perfecció. Sí.
Clar, en comptes de dir-te bon dia o bona tarda, potser t'hauria d'haver dit i la lluita.
Sí, sí. Sí, perquè això és el que una mica sempre recordo, que quan anàvem al Pere Casaldàliga era la seva manera de dir bon dia, de donar el bon dia a la gent, era preguntar per com anava la lluita. I trobo que és una manera que el definia i que definia moltes coses i que deia molt d'ell i del que feia allà.
Clar, perquè el que dona sentit no, a la vida, ell deia, són les causes per les quals lluites, sí, no? I era com... Bueno, és el missatge, no?, claríssim, de Pere Casaldàliga.
Sí, sí, ell sempre deia, jo sóc jo i les meves causes. I les meves causes són molt més importants que la meva vida. Això, quan hi vaig anar la primera vegada, no ho vaig acabar d'entendre-ho i per això hi vaig haver de tornar moltes altres vegades. I la veritat és que vaig tornar moltes per intentar entendre-la amb ell, per intentar entendre les causes, per intentar entendre el que feia. Llavors, aquest llibre que he fet ara és com aquest últim viatge per acabar-ho d'entendre.
Mira, ara tornarem al llibre La terra i les cendres d'en Francesc Escribano, però abans de parlar del llibre, deixa'm fer una menció, que ara ho dèiem al mestre que va prometre el mar. Ho estàvem dient ara fora antena, Francesc, és una de les pel·lícules de l'any. Sí, us ho esperàveu?
No, no, no.
5 Premis Goya.
Nominats. Però no se'ls donguis, però te'ls accepto. Vull dir que si me'ls dones...
5 nominacions als Premis Goya. La setmana que ve surten els Gaudí, nominacions. Sí. Us ho esperàveu?
No, en absolut. En absolut, quan fas una pel·lícula, a més el cinema és molt complicat, quan fas una pel·lícula no saps mai quin és el recorregut que farà. La veritat és una pel·lícula que va costar molt d'aixecar. El llibre el vaig escriure fa 10 anys... Jo no pensava que... Sí que és una història que dius... És una història absolutament vigent, una història que realment és molt audiovisual, però també pensava que tenia moltes dificultats per aixecar-se i realment ens ha costat. Ens ha costat més de 5 anys de treballar per poder aixecar la pel·lícula. I quan la fas, home, la veritat és que va ser... Mira, just fa un any que la vam acabar, que la vam rodar a la tardor de l'any passat, i ja veus, quan comences, quan ho fas, que allò va bé, no? Que després en el muntatge va costar molt, però realment veus que va bé, i acabes la pel·lícula i dius, bueno, ens ha quedat bé. Està bé, però mai saps quina és la clau de l'èxit o el que farà que una pel·lícula arribi en el moment, no sabem què és el que fa, que aquesta pel·lícula doncs, ha arribat al cor de la gent. Evidentment, la història hi arriba, però la pel·lícula, a més, ha arribat, influeixen moltes coses... Evidentment, la feina que ha fet la Patricia Font, la directora, el paper dels actors, especialment de l'Enric.
L'Enric, diuen que està impressionant, no?
Fa una feina que ja et dic que l'ànima del mestre està en la seva mirada i crec que això connecta amb l'espectador d'una manera especial. I llavors hem aconseguit això, que realment doncs, els cinemes s'omplin, que la gent es quedi clavada a la cadira després que ha acabat la pel·lícula, cosa que no és... que és poc habitual pel que ens diuen, que en moltes sales la gent acaba aplaudint, i això és perquè la història, evidentment, és una història que és molt potent, que arriba al cor, però que, a més, crec que la gent entén que és necessària. Perquè, clar, en aquest país, fins ara s'han trobat 12.000 persones en fosses comunes, i encara queden milers per trobar. Encara s'estan obrint fosses comunes, no paren d'obrir fosses comunes, i quan veus que hi ha una història d'algú com ell, que era una persona que, de vocació de mestre, amb la història que ell tenia com a mestre al darrere, que encara el seu cos no s'ha trobat, i que com ell hi ha moltes altres persones, i que això encara genera en aquest país algun tipus de discrepància política o de polèmica política, de que hi hagi gent que no faciliti els familiars a que busquin aquests familiars que estan enterrats en fosses comunes, doncs la veritat penso que la pel·lícula té aquest punt d'actualitat també, té aquest punt de denúncia d'una situació que vivim en el nostre país, que fa que la gent també, a més, surti interpel·lada del cinema i que això és el que suposem que és el que ha contribuït a que la pel·lícula de la manera estigui, no sé, estem sorpresos, perquè és la cinquena setmana de taquilla i continua estant entre els top 10, top 1,
vull dir, perquè està entre les més vistes, eh?
Sí, està, i a més, clar, competint en pel·lícules molt potents, però la veritat és que anem fent camí.
Doncs enhorabona. Sí. Ara tu deies, gràcies, aquesta mirada del mestre, no?, que es transmet a l'ànima del mestre es transmet amb la seva mirada, no? Com era la mirada de Pere Casaldàliga?
Buf! Jo crec que no només la mirada, era la manera d'estar de Pere Casaldàliga. Jo crec que algun bon amic, l'Antonio Carlos Moura, deia Pere Casaldàliga és una persona que no està mai de passada. Que està, quan està amb tu, està amb tu. I això crec que és una de les coses que més impressionava del seu caràcter. Que realment quan estava... O de la seva manera de fer o de la seva manera de ser. Que és que realment quan estava amb tu, estava amb tu. I ja podia ser el primer ministre del país, el Lula, o podia ser un camperol o un indi que estava allà. I aquesta sensació d'estar amb tu i al mateix temps d'entendre't, al mateix temps de fer-te partícip del que ell, del que ell sentia i del que ell vivia... Doncs, i del que tu senties i del que tu vivies és el que feia absolutament especial el Pere Casaldàliga i que atrapava la seva personalitat, atrapava i la seva presència atrapava a totes les persones que el coneixien.
Clar, el llibre que ens presentes avui diria que s'ha construït, s'ha fabricat en 2 anys, si no m'equivoco, sí, i que per tu també va ser com un procés d'assimilar... que al principi deies, Francesc, no? Deies, és que jo al principi,
no,
la lluita del bisbe,
sí,
Pere Casaldàliga, no la tenia clara, però no. Potser en aquests 2 anys ha estat també un procés personal,
bueno,
de saber el per què, no?
Bueno, no sé, mira, el llibre són 3 viatges, el primer viatge és el... Relato el primer viatge que jo vaig fer quan hi vaig anar per fer un 30 minuts, que era el començament del 30 minuts, i que va ser quan el vaig conèixer, i el vaig conèixer pràcticament de casualitat, perquè nosaltres ens van tocar dos bitllets per anar... O sigui, era així, abans les coses funcionaven així, ens van tocar dos bitllets per anar al Brasil, i jo vaig aixecar la mà i vaig dir aquesta vegada em toca a mi... I llavors em vaig apuntar.
Això passava a les redaccions, no?
Sí, sí, sí.
Aquesta és per mi, eh?
Aquesta és per mi. I, evidentment, no sabia què anava a fer. I llavors, doncs, vaig començar a mirar i de seguida em va aparèixer el nom de Casal d'Àliga i aleshores el que explico és en aquest primer viatge en el qual em vaig quedar atrapat.
Sí.
Jo crec que, com a periodista, hi ha temes que tu busques i temes que trobes i temes que et troben a tu. Mm. I aquest Casal d'Àliga i totes les seves causes associades a la seva personalitat és un tema que a mi em va atrapar. És un tema que a mi em va marcar i que a mi em va arribar. I em va trobar. I llavors és un tema que encara, des d'aquell viatge, primer viatge que vaig fer l'any 85, doncs encara el porto a sobre, no? I vaig tornar moltes vegades, vaig tornar per fer més documentals, vaig tornar per fer el llibre... la biografia Descalç sobre la Terra Vermella, vaig tornar per fer la sèrie de televisió que vam fer, la sèrie Descalç sobre la Terra Vermella, també, i després aquest llibre que faig ara és com una mena de... Algú em va dir, després de que el Pere Casal d'Àliga morís fa 3 anys, algú em va dir, ostres, realment el seu llegat és un llegat molt potent, estaria bé que algú el posés en valor. Mm. I aquesta persona que m'ho va dir, i aquesta persona hauries de ser tu. I llavors jo vaig dir, bueno, sí, home, sí. Jo tinc molta altra feina ara per fer que tornant al Brasil, però al final allò que em va donar voltes i vaig decidir fer un parell de viatges més, que un el vaig fer a la tardor del 21 i un altre el vaig fer a la tardor de l'any passat, per intentar resseguir la petjada de Pere Casal d'Àliga. I el primer viatge comença en el lloc on va morir Pere Casal d'Àliga, que va ser a Batatais, a São Paulo, on el van portar, que estava molt malalt i que el van portar allà. I l'últim viatge acaba a la seva tomba, que està a la vora del riu Araguaia, i que és el lloc on ell volia ser enterrat.
I tu deies, justament en aquest punt del llibre, no?, que és al final, no?, en aquesta tomba de Pere Casal d'Àliga, el visor és sobretot un militar de l'esperança.
Sí. Sí, sí, el Pere Casal d'Àliga sempre es definia com un militant de l'esperança. Ell sempre era el motor de la seva vida i era el que ell transmetia en tot moment. I això és el que una mica veus quan veus la seva tomba i que ell diu, com ell sempre deia, nosaltres som vius, estem vius o ressuscitats, i ell al final, al poema, al final, sempre parla de que hi ha... O sigui, parla com a tomba només vol el sol... la pluja, i 7 pams de terra i la resurrecció.
Clar, i llavors, en aquests dos viatges, no, que t'han servit per escriure el llibre, francès, quin llegat has trobat de Pere Casal d'Àliga, no? Perquè jo diria que has estat fins a 30 vegades, tu.
No les he comptades, no? Però més de 20, segur. Sí, sí, perquè també quan vaig anar a fer la sèrie de televisió, doncs també vaig haver d'anar-hi moltes vegades, sí. I moltes vegades al Sau Fèlix, també. Mira, el llegat és... agradols, com tots els llegats, no? Per una banda, trobo que és molt vigent, perquè realment el recorregut que faig és... Faig un recorregut a través de les seves causes, de la causa indígena, de la causa de la terra, de la causa del racisme, de totes les causes per les que ell... De la dona, de totes les causes per les que ell va lluitar i que va marcar pautes, i em vaig trobant a gent que estan en aquest camí en gran part gràcies al mestratge, al contacte, a l'haver llegit o a l'haver conegut a Pere Casal d'Àliga. I aleshores vaig fent aquest camí, i aquest camí arribo fins a Sant Feliu, i és veritat, per una banda em trobo gent molt potent, gent que realment, doncs, que lluita en el dia a dia, que lluita amb la gent que està al carrer, amb la gent que està sense llar, amb la gent que està a les faveles, amb la gent que està amb els indis, amb els camperols sense terra, en tot això... Però al mateix també em trobo que també és un país en el que el mal que ha fet l'ultradreta, el que ha passat amb... O sigui, Bolsonaro, el que ha suposat la onada conservadora, retrògrada que ha imposat el bolsonarisme al Brasil, també ha fet que molta gent, que abans, doncs, evidentment, tenia una manera de pensar, doncs, hagin canviat radicalment, i és com si, en certa manera, s'hagués despertat el pitjor de la seva ànima, gràcies al discurs negatiu, d'odi, destructiu, que té l'ultradreta al Brasil. La té al Brasil i la té aquí i la té a molts altres llocs. Sí.
Clar, perquè el llibre dius que Brasil combina de manera sorprenent el pitjor i el millor de la naturalesa humana. Sí. D'aquí també una mica el títol del llibre, que incloguis Lula, Bolsonaro i Casaldàliga.
Sí, perquè en el fons el que és un viatge, també el llibre és un llibre de viatges, en el que visito el Brasil d'avui, i el Brasil d'avui és un país dividit perquè després de 4 anys de bolsonarisme és un país en el que, veient les eleccions també, el frec a frec que va anar la competició entre Lula i Bolsonaro, és un país que està absolutament dividit entre un estil de fer política que podria ser més clàssic, més tradicional, que és el de Lula, una mica més situat a l'esquerra. Mm. Ho dic més situat, una mica més situat a l'esquerra. Evidentment, el partit de Lula és el partit dels treballadors, és un partit d'esquerra, però al Brasil, tal com funciona la política, s'han de fer grans coalicions, i la coalició que està al voltant de Lula és un partit... Hi ha des d'esquerra fins a centre-dreta i dreta, quasi, no? I, per l'altra banda, tens la ultradreta de Bolsonaro, que és amb molta presència, amb molta força també, amb una cosa que realment marca molt i que té molt pes a l'Amèrica Llatina, que és la influència que tenen les comunitats evangèliques, els evangèlics, com un col·lectiu realment determinant en la manera de fer política i en la manera d'enlairar segons quins polítics al capdamunt, com és el cas de Bolsonaro.
Clar, què pensava el bisbe Pere Casaldàliga de la política?
Home, ell feia política. Ell no se n'amagava. Ell era molt polític i, evidentment, doncs, ell sempre deia que el cel és per compte de Déu, la terra és per compte nostra, i el cel a la terra ens l'hem de guanyar nosaltres, i el cel a la terra vol dir que nosaltres hem de lluitar, i per això ell, la lluita volia dir també aquesta lluita política. No s'amagava, ell era molt polític, i realment la teologia de l'alliberament és una... O sigui, els pobres no són pobres perquè hagin estat predestinats, sinó que són pobres perquè, evidentment, hi ha una riquesa que és excloent, hi ha un capitalisme que un sistema capitalista que realment els condemna a la pobresa. No? Llavors, per tant, ell el que els exhortava és a lluitar. Per tant, era una persona molt política i evidentment, també ara, en aquests moments, el que et trobes és en una situació que, per l'altra banda, també hi ha una altra religió molt política, que és la religió dels neopentecostals, els evangèlics, que clarament estan fent política a favor de l'ultradreta i a favor de Bolsonaro.
Perquè la terra i les cendres, podríem dir que és com un país de contrastos també, no? Directament, Francesc, perquè el bolsonarisme, com dius tu, té unes arrels molt profundes, més potser de les que tu t'havies suposat des d'un primer moment. Tu, amb aquests viatges constants, has acabat d'entendre en algun moment el país, com
no,
funciona el Brasil?
Jo crec que, home, una mica ho entenc com per poder escriure el llibre, però realment com més, moltes vegades...
Com
més hi vas, a vegades, cada vegada, no és que ho entenguis més, sinó que cada vegada dones més valor i més pes als matisos. I llavors, clar, quan estàs en un punt que no ho coneixes tant, doncs permets, pots parlar potser més...
Més clar, no?
Sí,
més,
pots parlar amb una mica més tranquil·litat, no? Però després, conforme entres molt a dintre, tot això et costa molt més. I també és un país amb molta complexitat. Evidentment, més que... És que, clar, Brasil és un país de contrastos, un país, evidentment, de molt ric, però amb molta gent pobra. Un país amb una gent simpatiquíssima, agradable, superacollidora, però al mateix temps és un dels països més violents i amb més bors... amb més morts, amb més assassinats del món. Vull dir que llavors penses, ostres, és un país que tots aquests contrastos, un país que aparentment és com un país mestís, que evidentment doncs, molts brasilers s'enorgulleixen de tenir sang negra dintre les seves venes, però, corrent per les seves venes, però en canvi és un país superracista. És un país en el qual encara ara hi ha treball esclau. O sigui, el Pere Casaldàliga, una de les primeres denúncies que va fer pel que es va guanyar una mica la seva condició, una mica doncs, de figura pública que realment va cridar l'atenció a nivell mundial, va ser quan va denunciar l'esclavitud al gran Amazones, l'Amazones i el Mato Grosso, el Brasil, no? Doncs bé, això continua existint. Encara cada any s'alliberen més de 2.000 persones al Brasil que estan treballant en règim d'esclavitud. Encara ara. I penses, bueno, hi ha una dita allà al Brasil que diuen Déu és gran, però la selva encara ho és més. I clar, la situació, tot això passa perquè hi ha una enorme regió, una enorme àrea del país, que evidentment fa 50 anys no, només hi vivien els indis, no? I ara, evidentment, els indis estan arraconats, moltes vegades expulsats de la seva terra, i aquesta regió van arribar a les carreteres, va arribar a la civilització i va arribar al pitjor. Va arribar al millor, també, però va arribar al pitjor de la civilització.
Que Pere Casaldàliga deia, potser un dels missatges de Pere Casaldàliga és un missatge de vida, Francesc. No és suficient en ser creient que el ser creïble, no?
Sí, perquè saps què passa? Però això val per l'espiritualitat, per la fe i també val per la política. Perquè una de les coses que te n'adones és que hi ha molta gent que diu que és creient, però practicants no n'hi ha tants. I practicar no vol dir anar a missa. Practicar vol dir practicar. I per això es referia el Pere Casaldàliga de ser creient i ser creïble. I amb la política és el mateix. Quanta gent que diu que som d'esquerres... Clar, jo allà he vist gent que, evidentment, és d'esquerres, que, evidentment, té una trajectòria religiosa, una fe, una religiositat, i practica. I practica a les faveles, i practica amb els indis, i practica amb la gent que no té terra, i practica... I llavors això te n'adones de la importància que això té. Que a vegades no és només el que dius, sinó sobretot el que fas.
Clar, perquè Lula, per exemple, no ha fet una política radical d'esquerres, però al mateix temps s'ha d'entendre una mica, no?, la realitat política del Brasil.
Bueno, Lula el que va tenir és la gran sort... Lula va fer un miracle, perquè és que el miracle de Lula és que ell va arribar, com arriba al poder al principi d'aquest mil·lenni, clar, ell va arribar amb una situació econòmica tan buiant, tan bona pel Brasil, que va poder... Ell va arribar amb un pla molt ambiciós que es deia Fome Zero, vol dir Gana Zero, perquè en el país hi havia milions de persones que vivien en condicions miserables, que tenien gana, que hi havia un problema de mala nutrició i de gana, i de fam al país, no? I aleshores ell es va plantejar un pla d'acabar amb això i, a més, d'escolaritzar gran part de la gent. Ell donava una ajuda a les famílies a canvi de que anessin els nens a escola. Bé, això ho va poder fer... i ell va aconseguir que milions de brasilers deixessin de passar gana i progressessin econòmicament, i va fer menys pobres als pobres sense fer menys rics als rics, sinó que els va fer més rics. Va fer més rics als pobres i més rics als rics.
Sí.
Perquè hi havia una situació econòmica en la que les matèries primeres del Brasil estaven disparades i aquesta situació va ser molt buiant. Però clar, també van passar dues coses. Una, que aquesta situació es va acabar, i llavors això, molta gent, doncs... I després que també la gent, quan va acabar de... Un cop ets objecte d'un miracle, el que vols és un altre. I un cop la gent, doncs, ja té solucionades, doncs, les necessitats bàsiques, demana altres coses, que és educació, que és infraestructures, que és una sèrie de coses que, evidentment, són de vegades més difícils d'aconseguir. I aquí va venir una mica el punt en el que Lula i el seu i el PT, etcètera, doncs, es van trobar amb aquesta pedra que va ser com difícil de superar, que és la davallada econòmica, per una banda, i les demandes d'una població que, evidentment, doncs, s'havia empoderat també a nivell social i econòmic. No?
Si ara tornem al llegat del bisbe Casaldàliga, de Pere Casaldàliga, el seu exemple, podríem dir, Francesc, que no té esquerdes?
Aviam, o sigui... Clar, jo crec que... O sigui, jo no les he trobades. Però és que tampoc era un... No les he trobades perquè simplement també era molt bàsic i molt simple. És a dir, ell no tenia un gran... No era un polític. Ell deia, jo... L'Església ha de ser pobra, l'Església ha d'estar amb els pobres, ha de fer una opció preferent pels pobres, i llavors, per tant, ha de ser pobra. Llavors, jo sóc pobre. Jo visc com ells. Jo faig... Aleshores, més que no tingui esquerdes, és que era coherent. O sigui, esquerdes suposo que totes les persones tenim, tots tenim defectes, ell segur que tenia, i era el primer a reconèixer-ho, i a més amb el sentit de l'humor que tenia, ho faria segurament...
Bon sentit de l'humor, eh?
Molt sentit de l'humor. Llavors, clar, llavors, jo crec que més que esquerdes, o no tenir esquerdes, és que era una persona absolutament coherent.
Conèixer Pere Casaldàliga d'alguna manera et va transformar la vida, o no?
Home, sí. Sí, sí, clar. Perquè, sí, perquè com a periodista coneixes molta gent, no? I et toca entrar dintre de determinades situacions que les veus molt de prop, no?
Sí.
I realment veure una persona així, viure aquell món en allà, home, a mi sí que em va transformar. Justament això, no? Vull dir que aquesta... Moltes vegades... Bueno, jo porto aquest anell, porto un anell que és...
Ah, sí?
Un,
la,
una,
aquest, sí.
Aquest és un anell... un anell de Tucum. Mm-hmm. Tucum és com un petit coco que hi ha allà a la selva de l'Amazones i del Mato Grosso. I l'origen és que els esclaus de l'Àfrica, com que no podien portar cap anell d'or ni cap anell... Doncs el que feien és un anell d'aquests cocos, i llavors el Pere Casaldàliga, quan el van fer bisbe, li van enviar des de Barcelona li van enviar un anell perquè pogués ser l'anell bisbal, i ell el va rebutjar i es va agafar aquest anell del coco. Llavors, a partir d'aquell moment, l'anell de Tucum s'ha tornat en un símbol a tot el Brasil de defensa de la causa indígena, de la teologia de l'alliberament, etc, de tot un... I aleshores, doncs, evidentment, porto aquest anell com una manera de recordar, de pensar, de sempre de tant en tant pensar coses que diu ell, no? De dir això, no n'hi ha prou en ser creient, també de ser creïble, o el que deia també, qui no és ètic amb tot, no és ètic amb res. I, evidentment, jo no sóc tan coherent ni tan... I tinc moltes més esquerdes que Pere Casaldàliga, però sempre està bé tenir aquest referent per anar-hi pensant de tant en tant.
Després de tants anys, tantes converses amb Pere Casaldàliga, tu amb quina et quedaries? Quina és la primera, no? Perquè ara dius aquests missatges, no? Però alguna conversa que diguis...
Mira, jo em quedo amb l'últim. L'última vegada que el vaig veure. El vaig veure l'any 2014, quan vaig anar allà, és l'última vegada que el vaig veure. Ell estava... Ja començava a estar realment... Feia temps que havia estat amb el Parkinson, l'impedia una mica la mobilitat, però ja el 2014 ja estava una mica allà, parlava amb moltes dificultats, realment estava en una cadira de rodes... No es podia moure, realment estava malament, i el record que tinc és que vam anar allà passant la pel·lícula, la sèrie sencera del Descalç sobre la Terra Vermella, vam fer un passi allà amb tot el poble, va ser com un acte molt bonic, molt emocionant, perquè era com, no sé, també un homenatge de tot el poble amb ell, i va ser com molt, molt emocionant veure la gent abraçant-lo, fent-li petons, vull dir, ell que no era molt... que no li agradava molt aquest, sí, ser el centre d'aquest tipus d'actes, però en aquell cas era com molt natural, no? I recordo, clar, en aquell moment que no podia parlar gaire, quan el vaig anar a veure, quan el vaig allà, el vaig abraçar, i vaig dir, com estàs? I ell em va dir, viu. Estic viu. I va somriure, no? I vaig pensar que una vegada més és la seva lluita. La seva lluita constant. En aquest moment sempre havia estat lluitant. En aquell moment la lluita era estar viu. I com ell deia, nosaltres només estem vius o ressuscitats. Per tant, la mort no existeix.
Ostres, tu. Ja anem acabant, Francesc. De tot plaer, moltes gràcies,
gràcies per
aquesta conversa. Per què diries que és necessari seguir i sobretot escriure i explicar aquesta lluita del bisbe, del poble?
Doncs mira, perquè penso que...
Bueno, perquè li deien bisbe del poble, eh?
Sí, bueno, li deien moltíssimes coses.
Sí, sí.
Qualsevol cosa que... No, la veritat és que crec que val la pena, perquè crec que el que ell és un referent, això que et deia. A mi el que ell ha fet allà em fa intentar ser millor persona aquí. I crec que aquest llibre és un llibre en el que tornem a parlar a posar en valor la seva vida, a posar en valor el seu llegat, i al mateix temps és un viatge apassionant pel Brasil, per la gent que el segueix i per la gent que no. I jo crec que és una manera d'aconseguir que el seu llegat també sigui una mica més nostre.
Bueno, doncs mira, aquest llegat, aquell llibre, La terra i les cendres, d'en Francesc Escribano, que per cert, el pròxim 14 de desembre, que és dijous que ve, el presenteu a la Casa Amèrica, no?
Sí,
sobretot,
eh?
En Toni Soler, veniu. No? Estarà Toni Soler i també la neboda de Pere Casaldàliga, Glòria Casaldàliga, també presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga, i la Marta Nin. Per tant, és el dijous, no? Dijous que ve, a les 7 de la tarda. Sí, sí. Moltes gràcies, Francesc, que vagi molt bé també dimarts que ve amb aquestes nominacions del Gaudí.
Tant de bo.
Que segur que aniran molt bé. I gràcies per regalar-nos aquest llibre, un viatge apassionat al Brasil i resseguint doncs, la memòria del llegat de Pere Casaldàliga. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Toni García Ramón.
Huele a victoria.
A victoria.
Santi Jiménez.
A gloria. Què passa?
Bones tardes.
Guarda, Jareke.
Tu has dormit poc.
No.
No?
Jo vaig especialment...
O he dormit molt.
El veig especialment bé avui a Santi Jiménez.
Sí?
Jo quan el veig dic... Santi Jiménez.
Sí, no.
Que has plorat.
No he dormit durant 3 dies.
A la llarga de la meva vida. Moltes vegades.
No, però fa bona cara.
Sí, no, però que li noto els ulls diferents.
Ah, no sé.
No, però bé, eh?
Aquesta espècie d'anàlisi psicològico-facial. Veig que tens els ulls tancats.
No, no.
I això pot ser...
M'he llevat.
Que és el teu hobby, això.
M'he llevat a les 5 i mitja del matí.
Ah, que no sigui això.
Com em vaig anar a dormir a les 11, vull dir que...
I quina hora et lleves, normalment?
Entre les 6, o sigui, les 6, 6 i mitja.
Quin tarat.
Déu-n'hi-do.
Sí,
pues fa bona cara per haver-se llevat a dos quarts de sis.
La gent gran dormint
bueno, poc. Perquè no n'has veiat, doncs, que després ha fet la migdiada de 9 a 1.
Ah, això és això.
Però em torno al llit.
Clar, llit, clar, normal. Jo també m'aixeco a les 5, de 5 a 6. Dormo al sofà i l'assisto al llit.
Fas un pis i ja.
No us queixareu que us hem portat...
Meravellosos.
Bravo! A veure, porta això, dona'ns un d'un. Que això és ideal per parlar per la ràdio.
Mercè, digues el que has de dir.
No, que hem intentat que sigui de cafè, perquè sabíem que...
No, de cafè no.
A mi m'agrada.
A mi m'agrada tofe, tofe.
Però he pensat en tu també, Toni. O sigui, primer havia pensat en Santi i li he portat el cafè. Però no n'hi havien de cafè.
Vaja.
Llavors he dit, doncs mira, com que li agrada el tofe.
Clar, cafè no.
Al Toni, doncs li regalem.
Cafè no, que no dormo. Sinta pitjor
que la ruïna. És per vosaltres.
Moltes gràcies, guapis.
Eh? Perquè després digueu que no pensem.
Són d'algú en especial?
No ho direm.
No ho direm, eh? Perquè els heu pagat.
Estan pagats. de la pròpia butxaca.
Si és pagant, m'emociono.
Sí.
Doncs és que no n'hi ha per menys.
Generalment no pago res, enlloc.
S'ha de dir que no calia, però que està molt bé.
Moltes gràcies. Això ho podem posar a Wallapop i treure 10 euros.
Ja es torna emocional, Santi.
10 euros?
Se li tornen a negar els ulls.
És un lloc molt bo, Toni.
Ja sé què passa.
Deixa'm menjar una.
Vols menjar una?
Fa molta calor. I se m'estan entelant les ulleres.
Que sí que fa calor aquí l'estudi. Paula, posa'ns l'aire, per favor.
I se m'estan entelant les ulleres.
Clar, et veia els ulls borrosos.
No sigui això, Jarque.
A veure, un moment.
El provaràs en directe, Toni, a veure què tal.
Sí, dona.
Com s'ha de dir, ella vol menjar mentre parles per la ràdio?
La setmana passada, que no em vau deixar venir per motius encara no he entès.
Sí, avui sí que comptem amb la teva.
Quina barra. Escolta, que no se t'enganxi el paladar, perquè això és trampó.
Sabeu que se m'enganxi? Això no ho hauria d'explicar.
Per què?
No, una vegada que vaig anar al Japó...
Sí.
I vaig anar a un restaurant d'aquestes estrelles Michelin, recomanació d'un amic meu, d'un xef japonès que havia treballat al País Basc, i em va portar de primer un... me recordo que era una espècie d'amanida, de segon un arrosset, tot molt correcte.
Que home, si té dues estrelles Michelin, i es menja bé, el Japó.
Ja és bé. I després em va portar un ravioli, gran, no?, com amb un rebossat blanc, i a sobre com a arís de mar. Com es diu? Erizo?
Erizo.
Arissó de mar, no? Que és aquesta...
Sí.
No. Aquesta salsa com vermellosa, no? Molt,
sí,
molt bona.
Sí.
I vaig...
Una garota.
Vaig partir un trosset i me'l vaig fotre a la boca. Hòstia, se ve molt amargant. I això és molt amargant. I vaig veure que venia el cap de sala des de la cuina.
Ai.
No? Amb un iPad, vale? Amb una paraula ampliada, que havia ampliat ella l'iPad, i vaig dir ja... Si des de lluny... Vaig dir, ja l'hem cagat. La meva intuïció va dir, ja l'hem cagat. Ja l'hem cagat, Toni, i va arribar, i la paraula que posava en l'iPad era semen.
Ai!
No me diguis això.
Sí.
Jo però t'ho podien avisar abans, això, que...
Perquè hi ha una cosa que es menja molt al Japó i és molt sí. exòtic, que és sí. com un, el caviar d'allà, que,
sí,
és,
sí.
que és el semen de les ballenes.
Sí.
Del cachalote.
Sí, sí. jo l'he menjat al Japó.
Tu també és de...
Ja estem
aquest restaurant. No,
l'he menjat en sa vida.
Sí,
vaig... Ets un mentider, Santi, és igual. No. No em facis insultar-me directe. La qüestió és que, clar... Vaig però,
jo vaig menjar en sopa.
Bueno, però sopa és encara menjable. Però això,
bueno,
això era un conglomerat, era com un panellet.
Clar,
no?
Carnellet.
I hi havia venetes, no? I vaig començar a fer...
Com?
Davant del senyor del jefe de sala vaig començar a fer...
Esclar.
No, i és una experiència més dures de la meva
quina
vida.
Terrorífic.
Què vas fer? Què vas fer després? És a dir, ho vas treure o... Vull dir, com...
No, m'ho vaig empassar.
Ah, sí?
No pagava.
M'ho vaig empassar. No, clar, jo no pagava. M'ho vaig empassar i em vaig menjar l'altra meitat.
Ah, sí, eh?
Déu-n'hi-do.
Perdona, perquè era... I vaig fer... Com dient...
Bo.
Està bo.
Portis...
Jo quan el vaig menjar, jo sabia el que era.
Ja, jo no.
Jo sí que ho sabia. Perquè vaig anar amb el David Pease,
sí,
que viu a Japó.
El destripador de Yorkshire,
sí,
que va escriure el llibre sobre el Leeds United.
El Leeds United, exacte.
Correcte.
I vaig anar a sopar amb ell, i el tio va dir, en aquest lloc, un lloc molt petit, diu, aquí fan semen de cachalota, fan una sopa i en mig hi ha un...
Sí, sí.
Un grum.
I jo el vaig provar i la resposta va ser, a què sabe? I vaig dir...
Això.
Concretament. Això. De gust, exactament això.
Per mi el problema no va ser tant això, sinó que després la resta del sopar per mi va ser com una pel·lícula de terror.
Però què va passar
més? No, perquè pensava, què et portaran ara?
Ara ja, què et portaran realment.
Bueno, què et poden portar pitjor
que això?
És com el sopar aquell de...
Un cagarro de koala.
El sopar d'Indiana Jones.
Sí,
Serpiente
con sorpresa.
Trobo, Toni, que el de l'iPad hagués pogut sortir abans, també, no? A dir-te...
O no,
exacte, o perquè simplement
era
sortir.
Ell ampliant la paraula semen amb la mà a l'iPad i somrient.
I estava fent... Bueno.
No cal, bon home. No.
Escolta, va.
Amb poca informació ja feia.
I
aquesta gent van bombardejar traïció per Harbour.
Sí.
I no pots esperar qualsevol cosa d'ells.
Bé, només el que volia dir és que la setmana passada no em vau deixar venir.
Tot això per explicar-nos això. Bueno, vols menjar? Perquè a veure avui què ens porteu.
Avui
s'acaba el món o no?
No, s'acaba el món, però segueix amb el... S'acaba el món, però segueix el de la setmana passada. Recordes que vam explicar fins que ens va fer fora el conseller?
Sí, correcte.
I que és molt...
Salts i coses, no?
Molt difícil viatjar, els del púlpit de Noruega, els totos de la Torre Eiffel i tal, no?
Però això té una mica de gust de cafè, eh?
Però, aleshores, acabarem amb l'últim cas que ja ens porta del...
Amb llet.
Clar, el cafè, amb llet tofi. Que va de la Torre Eiffel i el d'art turisme aquest, que és un concepte conscient o inconscientment, com havíem dit, tothom ha practicat. Però tornem a París.
Va.
Champs-Élysées.
coses al... Van drapant.
S'ha de canviar la cara, eh, Toni?
Està molt millor.
Fas... Sí.
Jo marxaria ja.
Va. M'ho imagino. Però bo o no?
Calla, que ara entrarà el productor amb un iPad.
Bravo. És allò. No és bueno. Tofe. És...
No em faria res perquè això té bon gust. I allò no tenia bon gust. A mi no... O sigui, he menjat moltes coses estranyes, coses que no creuríeu, però no m'ho diguis el que estic menjant. No m'ho diguis. Entens, no? No ho expliquis, no. Volia dir que està molt bo perquè, clar, també d'on venim, Santi, venim. Dones de xocolata caducats, carnellets...
Sí. No.
Però la pasta aquesta que vau portar d'una pastisseria, que en teoria era de mató, i no hi havia mató per allà.
A la colmena, de la colmena.
No. O sigui que ara, això de veritat, sí. Això és un gran sí, heu tardat. No, heu tardat mesos a portar una cosa comestible.
És que tampoc us coneixíem. Hem d'anar aprenent els vostres
gustos. Això és el primer que paguem. Vull dir,
llavors, veritat.
O sigui, la gent...
Seguiu així.
Deixem estudiar-ho. La gent, si no la coneixeu, li porteu dones caducats de xocolata. Ho feu així.
De començar una...
El sogre, no? Sogre, miri, sogre, aquest donet
aquest trosset,
caducat del 87.
És una gran manera de començar una relació amb algú.
Clar.
Si ja accepta el donet caducat...
Ja està.
Ja
ho tens.
Ja el tens.
Totalment.
Bueno.
Mira.
Va, endavant.
Escolta, Le France.
La faltava l'última mort, que és l'aportació espanyola a les morts a la Torre Eiffel. Mm. Que va passar el 9 de febrer del 1963, quan dos espanyols, Francisco Toledo Pernia, de 31 anys, i la seva nòvia, Dolores, de 28, fan el que fan tots la gent que va a París, pues va, pugen al primer pis, suben des del 12è pis de la Torre Eiffel, baixen després a la primera planta per discutir. Es veu que tant a dalt no es pot discutir. Diu,
anem
a baix i tenim...
No tinc cap disgust.
Ella cau i mor a l'instant. Aquest home, evidentment, va ser immediatament arrestat i acusat d'assassinat. Interrogat, declara primer que havia ajudat a la seva parella a suïcidar-se. O sigui, que diguem-ne que com a coartada...
No funciona, acaba de funcionar.
No acaba de funcionar.
La mort assistida, però una versió una mica dubtosa.
Sí.
Els testimonis dels fets, perquè si alguna cosa hi ha...
També la Torre Eiffel és complicat, la Torre Eiffel, sortir-se amb la teva, perquè hi ha gent mirant.
Sí, hi ha bastanta gent mirant.
Sempre hi ha gent mirant, hi ha públic. Molta gent mirant.
Diguem-ne que com a pla criminal no és el millor lloc...
No és un geni del mal.
Per intentar... On ho puc fer que no em vegi ningú?
Passaré desapercebut.
A Torre Eiffel, no.
A Torre Eiffel.
No.
I a més, tinc un pla...
Tomba amb càmeres de fotografia.
Clar.
És que no us creieu el que faré, li diu als seus amics.
Aleshores, els testimonis, segurament... amb fotografies, clar, perquè tothom va amb una càmera de fotografia.
Sí,
bueno, és el 63, però no és amb mòbil, no ho van penjar a la xarxa, però bueno. Declaren que van veure a Francisco empènyer la Dolores al
buit. Noi.
Però aleshores resulta que ell diu ja que volia espantar-la perquè li havia confessat que li havia estat infidel. Què passa? Quan la gent va a París, la ciutat de l'amor i tal, doncs mira...
Mal lloc, també. Home, mal lloc per
dir-ho. També és un mal lloc per dir-ho.
Clar, no t'ho esperes.
Però el tio explica que la va pels peus i la va sostenir al buit per fer-la pensar.
Per fer-la pensar. És allò. Veritat que no em tornaràs a posar les banyes?
És molt bona idea per fer reflexionar algú sobre qualsevol cosa, sostenir-li els peus a 100 metres d'alçada, a que no tornes a fer. Normalment, la meva resposta, si fos jo, diria no tornaré a fer mai
clar,
més.
Clar.
Aleshores, ell diu que ella... la va tornar a posar dintre i ella, pel sentiment de culpa i aparadiment d'haver-lo enganyat, es va llançar al buit.
Ah, sí,
però resulta que després de 15 hores d'interrogatori, mantenint aquesta patranya, finalment Francisco es va derrumbar i va admetre la seva culpabilitat i confessa que a Dolores, quan ell la va treure a fora, agafar els peus...
Les peuets.
Se li va...
Algo fue mal.
Se me'n va escapar.
El tio era un geni inventant-se coartades.
Perquè...
Segurament ara s'està podrint a la presó i poc em sembla.
Ah, això.
Sí. Perquè diu que la volia fer pensar.
Ai, torna-hi. Mal lloc.
Però és que mira, és que a la Torre Eiffel, ja ho diem, és un gran lloc per veure si és... Es calcula que els intents de suïcidi a la Torre Eiffel han sigut uns 12... Són 12 a l'any.
12 a l'any.
Intents. Cadascú li costa a la Torre Eiffel i a l'Ajuntament de París, que suposo ser no? És 50.000 euros.
Ah?
Que és el preu que perden, perquè quan algú intenta suïcidar han de tancar la torre
clar,
i tal.
Clar.
A més, d'una miqueta de mala publicitat, també s'ha dit. Mm. Però hi ha un cas que va passar no fa massa, el 2009, una dona va ser llançada des d'aquest cop, des del segon pis, on la van tirar, i va caure sobre el sostre del restaurant aquest que hi ha...
El Jules Verne.
El Jules Verne, que hi ha, que té un... Que el,
té un vidre, sí.
És de vidre.
Ui.
La gent va seguir sopant
i és el sostre.
Tranquil·lament.
O sigui, els ostres de vidre i tu estàs super...
Va pensar que era una performance.
La forma part de l'espectacle.
Clar, van clar.
Quina performance, carinyo meu. Què tal estan els bolets?
Molt bé, mira, aquí a dalt hi ha un...
I una dona pobreta.
Una dona pobreta. Però això ara, anem al Dark Tourism.
Tots hem fet, tu creus?
Tots,
sí.
Ja veuràs.
A veure,
si vas a Nova York, si vas a Nova York,
sí,
i vas a Central Park, què vas, quina placa vas a buscar?
Mira,
això és així.
Això és així, sí.
Això és el,
sí, però i demà
I vas
farà...
I vas al Dakota.
Al Dakota. Demà farà 43 anys
sí,
que van assassinar John Lennon.
Ha fet una sèrie, no?
Sí, un document... No? Sí, som, Apple. Sí. Apple TV.
Apple TV.
Sí.
Tots demà 43 anys.
Molt, molt convenient. Apple Records, Apple TV, Chapman... Molt bé. Molt bé. Bueno. Pues, és que la cançó té sentit d'ola, perquè, evidentment, qualsevol persona que hagi anat a Nova York...
Sí. Ha anat allà.
Va a l'edifici de Dakota sí. i es comença... Bueno.
I a les Torres Bessones,
les
on
torres...
hi havia, o la zona zero, sí, sí.
Però és que aquí és una cosa diferent, perquè el sociòleg que va formular la teoria del Dark Tourism es diu John Lennon.
Què?
Són aquest... dos sociòlegs que es diuen John Lennon i una...
Sí, i sí, l'altre se li va dir Paul McCartney, pleguem ja, eh?
No. I són dos sociòlegs, que, i un d'ells es diu John Lennon, i és el que va fer aquesta història de viatjar a destins vinculats amb la tragèdia, la mort i la destrucció. I... John Lennon i Malcolm Foley.
Mare meva, no li hauran fet vegades la broma, al John Lennon.
Sí, home, que... Segurament el John Lennon, científic, sociòleg, va fer la teoria fins als pebrots que li fessin la puta brometa.
Estaves viu, John?
Què tal, Herbert? Com està, Herbert? Què tal, com està? Va ser culpa de Yoko? No, deixeu-me en pau. El tio devia estar fins als ous de tot això.
Però si va...
I tant, que hi anem.
I t'hi fas la foto.
I t'hi fas la foto.
Sí.
Allà on el van matar t'hi fas la foto.
I ja està. Sí.
Fantàstic.
Tot molt fred.
Però hi ha molts més llocs. L'últim lloc que s'ha posat més de moda, i ara ja no es pot anar, per motius obvis, és Txernòbil.
Txernòbil.
Arran de la sèrie, arran de la sèrie va ser un dels destins turístics més populars del món. El 2019, 124.000... quasi gairebé 125.000 persones van visitar Txernòbil, probablement influïda per la sèrie.
Sí, la sèrie del mateix nom.
I van a una visita sí. i organitzaven tours turístics al poble aquest d'on vivien
imagina't.
Es diu, sí, Pripyat, on vivien els treballadors de la planta i que s'havia convertit, evidentment, en un poble fantasma, que no hi ha ningú res. I, però és com a l'escenari de la sèrie, la gent li mola, no?
Imagina't anar allà a fer-te, que això ho han fet molts influencers, fer-te una foto,
un selfie,
amb el teu bolso, amb el teu... Ei, Txernòbil.
Que hi ha aquesta sèrie, em sembla que és a Netflix, que es diu Black Tourism, no? De fet,
sí,
i es veu aquesta gent que va a antigues centrals nuclears, o on hi ha hagut, que van amb aquesta mena de paratets que calculen la radioactivitat.
Sí. Amb el comptador
que
hi ha.
I es posen davant de l'IA i diuen, però si ens havies dit que podíem arribar només a 10... Pos una xifra i estem a 90. I riuen, els agrada, dius, però...
I m'està sortint un altre braç.
Tu no recordes aquella influencer que va dir, he encontrado un lago virgen y me he bañado, y era una bassa de residus tòxics.
No.
Sí, a la senyora se li va córrer la pell i no sé quines coses més, però sortia ella en biquini dient, mirad, este lago que he encontrado virgen. Claro que era virgen. No, que mira el lago. Porque no se puede bañar en este lago, coño.
Així també veureu la gent que es fa fotos a les portes d'Auschwitz o als camps de concentració.
Sí, també, i tant, i tant.
Això va haver-hi un merder, no fa molts anys.
Sí, és veritat.
Sobre un influencer molt famós que es feia fotos a postura com a...
Sensual.
Agònica, no, agònica.
Agònica.
D'ell, sí.
Saps, amb els llavis així, no? I amb el bolso de Louis Vuitton. A les vies d'Auschwitz.
Clar, no és...
Què s'ha de fer amb aquest tio quan torna a casa?
Pues no, jo hauria de tornar-se a posar en funcionament per gent com aquesta.
Ostres, tu, fort, eh?
És així.
No importaria atropellar-lo amb el tren, el propi tren, atropellar-lo.
Però, per exemple, és que hi ha coses terribles.
Quins altres llocs?
Mira, a Ruanda hi ha el monument al genocidi de Murambi, que és un dels 6 llocs... A Ruanda va haver-hi el gran genocidi entre Hutus i Tutsis. Sí. Van morir 50.000 persones a cops de matxet, la majoria. El museu exhibeix... Aquí també la gent que hi va, ja és molt bo, i els que el van fer també.
Perfil
concret. El gent exhibeixen els cossos pràcticament descomposats.
Què dius?
De 800 víctimes que van ser exhumades i momificades en cal i exposades. Inclosos cossos de nadons i de nens. I la gent va a fer turisme en això.
Només volia dir que hem dit, no perquè no volem faltar la veritat, no són 50.000, sinó 500.000 les persones que van morir al genocidi de Ruanda.
Perdó.
50.000... Sí. Sí, 50.000 és els que estan posats.
Els estan exposats?
No, 50.000 són... Es calcula que hi ha restes de 50.000 persones en el memorial aquest, que han reunit restes de més de 50.000 persones.
Ostres! Sí.
Però, per exemple, anem a un...
És horrorós, aquest museu, trobo.
Pues espera't, que hi ha un altre, per Brasil, si voleu un altre. Aquest és d'Àfrica, i un dels favorits del Toni García Ramon és el memorial Chuang Ek de Cambodja. Aquí on tenim el nostre gran ídol, Pol Pot, que amb els gemers vermells, els gemers rojos, va fer un camp d'extrema.
Parlar d'això amb aquesta música de fons.
Que va, no! John Lennon.
Home, Metallica o algú.
Ells han pensat això... que per commemorar van construir una construcció budista de vidre de 17 pisos, carai, que alberga 8.000 cranis. I tot i que les 43 de les 129 tombes permaneixen intactes, actualment ja es poden veure fragments d'ossos humans i de roba dispersos pel cementiri.
T'ho imagines fer una construcció budista de 17 pisos amb 8.000 cranis?
Aquí és el que li passa pel cap.
És un concepte molt estrany.
Però també quan aneu a Itàlia...
Maleïts budistes?
Aneu a Pompeia, no?
Sí, home, sí.
Doncs... Més, home, clar.
Clar, però això ja caduc.
Clar, però jo crec... Van morir 2.000 persones de cop. Calcul... I estaven allà tots. Mira, aquí van morir Cardan, aquí van morir...
Jo vull dir que això...
Aquest estava fent el dinar, aquest estava fent els macarrons i tal.
Això és una cosa...
Es va acabar.
La brúixola, deixa'm dir una cosa, Santi.
Va, deixeu-lo parlar, en Toni.
Em deixes parlar? Clar, un dia que em deixeu venir. Que la brúixola moral de les persones es marca per dos elements, crec, la distància i el temps. És a dir, si maten a un senyor aquí... Hòsties, quina putada. Però si maten a un senyor a Washington... Però ha matat un senyor a Washington.
Sí, és veritat.
I si maten a un senyor aquí, però l'ha matat fa 50 anys, no t'afecta més que si ara estan matant a un senyor aquí, donant-li donos caducats.
Això és així.
Llavors, i el dark tourism... Jo entenc aquest històric, no?, d'anar-te'n a l'imperi romà, on va ser la matança de no sé què. O fins i tot els cementiris de la Segona Guerra Mundial.
El desembarcament de Normandia.
Normandia i tal, que són mítics, o fins i tot Arlington.
Sí. I tant.
Els nous em resulten una mica més difícils de pair, perquè jo sóc així.
Hi ha un últim...
Tens un minut, menys un minut.
El que hi ha a la República Txeca, a l'Ossario de Sedlec, és una petita capella ubicada sota una església a la República Txeca, que a principis del segle XIII, una banda del monestir de Sedlec va anar a Jerusalem a les creuades i va portar terra santa de Jerusalem. I la va esparcir per allà. Aleshores, tothom volia ser enterrat allà. I què va passar? Massa gent...
Massa gent, poc espai. Com Barcelona.
Sí, clar. Aleshores, què van fer? Mira. Van començar a treure els morts i van penjar-los per les parets.
Déu-n'hi. Va, deixem-ho aquí. Santi Jiménez, Toni García Ramon, gràcies. Nosaltres demà no hi som, eh? Us deixem un Ignasi Vilanta, que vagi
bé. Adéu.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.